COPE Catalunya i Andorra.
Hola, bona tarda, 3 i 13 minutets. Com esteu? Benvinguts al repàs diari de l'actualitat esportiva aquí a COPE Catalunya i Andorra. Som Esports COPE. En aquest estudi ja està el Manuel Oliveros. Oli, com va? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Albert?
Molt bé. Gràcies també per acompanyar-nos. I el José Luis Gil, preparat amb els seus titulars. Gil, com va la vida?
Fenomenal, Diez, fenomenal.
Quin somriure, això és bo per l'inici de setmana, aquest recorregut que ens portarà fins al divendres i després tot el cap de setmana. Aquest tram és fins les 4, mana l'actualitat, així arriba. Oh my God,
Top 5.
Punt final als Jocs de Sochi i a la participació dels 7 catalans desplaçats a Rússia. La millor que era el casteller, tot i el desencís de no pujar al podi. Laura Urgué i Adrià Díaz destaquen en el plànol positiu en unes disciplines on, reconeguem-ho, s'ha d'evolucionar per ser més competitiu.
Top 4.
14 victòries en 17 partits escriuen el camí del Barça de bàsquet al 2014. La última a la pista de Tenerife, que combinada amb la derrota del València, apropa els de Pasqual un passet a la segona plaça. L'equip va superar l'absència de l'Ampe i va agafant velocitat de creuer.
Top 3.
El repte és clar. L'Espanyol buscarà les 10 a Cornellà davant del Villarreal guanyar per tercera vegada consecutiva en Lliga. Fet que els d'Aguirre no han viscut aquesta temporada. Sergio arriba a temps i entra a una llista on Matión és novetat. Els de la Plana, sense Oliver, però amb Gio Yuche com a amenaces.
Top 2.
El Barça intenta passar pàgina després de la derrota a Noeta, però sense evitar que es desprenguin divergències i un cert, diguéssim, mal rotllito. No tornaran a entrenar fins demà a la tarda, sense Piqué i lesionat per 15 dies, en una setmana que no tindrà partit intersetmanal.
Top número 1.
El Barça ingressa al tresor 13 milions i mig d'euros en una autoliquidació complementària vinculada als contractes amb la família Neymar. La decisió es pren ahir després d'una junta directiva sense perjudici del que la justícia acabi sentenciant en aquest cas. Avui reunió ordinària i, en principi, Manel Arroyo davant dels mitjans per afegir explicacions.
Entrevistes a Esports COPE.
En Vander Mirambell, balant dels recents jocs d'hivern de Sochi amb el nostre pilot d'Skeleton. Complementen les veus del jugador del Barça de bàsquet Mario Sonja i des de l'Espanyol Javier Aguirre, entrenador, i Òscar Perarnau, director esportiu. I avui, a més, no el sentirem de viva veu, però asseguro que la Sílvia Ortiz ha aconseguit posar un termòmetre ben a dins del vestidor del Barça.
El debat a Esports COPE.
Fa l'efecte que avui arriben ben carregats els cafetonets, eh? Sempre amb el prestigi de Bracafé i sempre dilluns amb Poli Rincón i Josep Maria Minguella.
La pregunta a Esports COPE.
Ben clara, per què va perdre el Barça a Noeta? Lo primer, lo positiu. El divendres, un de vosaltres tindrà un obsequi, merchandatge oficial del Futbol Club Barcelona, equip de Cantimplora i estoig per anar d'excursió. Ara sí, què diu la gent respecte a lo de Sant Sebastià? Doncs mira, manca intensitat, poca motivació, massa rotacions, plantejament tàctic correcte, no posar a Xavi o fins i tot no posar a Xavi en lloc de Song al descans.
Gràcies, Gil. I atents també, ja que ens hem posat a regalar coses, d'aquí uns minutets a la informació de l'Espanyol, perquè us farem una pregunta i el més ràpid guanyarà una entrada doble, entrada VIP pel partit Espanyol-Villarreal d'aquesta nit a les 10. Això serà, insisteixo, dins la informació de l'Espanyol. D'aquí uns minutets. Esports COPE amb l'Helena Condis a la producció, l'Andreu Quesa de la sala de màquines. Tornem de seguida.
Siempre pensaste, ¿y si...? Pues los mágicos 5 minutos para hacerlo realidad, sea lo que sea, comienzan ya. La incomparable y maravillosa sensación de cambiar. Cámbiate a la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas gratis, cajeros 4 Visa débito, te devuelve dinero al repostar en Galpisel.
Y sin permanencia. Los 5 minutos que cambian cosas. ING Direct. Más información en nuestra web.
3 i 17 minuts. Intueixo que teniu clar el motiu del comentari inicial d'avui. Sí, el Tata Martino i el Barça. I a més, per aquest ordre. Perquè és fàcil, obrir la mà i començar a donar-li al tècnic del Barça, que a més encaixa bé, encaixa a la perfecció. Sí, es va equivocar, entenem, canviant el que tan bé li ha funcionat en els últims partits. 6 canvis respecte al partit del City. Són molts, i ens hem de preguntar si eren necessaris. Tots, o una gran majoria. El Tata ve repetint, quan el resultat no és bo, no acompanya això.
Me hubiera preocupado mucho retroceder en el juego, porque creo que retroceder en el juego sí nos empieza a quitar posibilidades en la Liga.
Doncs sí, Martino, ja retrocés en el futbol del Barça i és mal moment per fallar. Però també és cert que els jugadors, els teus jugadors, tenen part important de culpa. Els Valdés, Piqué, Neymar i companyia. Podeu afegir el nom que vulgueu, que de ben segur l'encerteu. El que és clar és que el partit a Noeta deixa retratat i marcat a més d'un. I també és clar que potser d'aquí una setmana la història és diferent. Hi ha derbi Atlètic-Reial Madrid, ho dic en quant a la classificació, i també esperem que en quant al futbol del Barça. Pel·lícula i més històries.
Esports Cope amb Albert Díez.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Dale, Oli.
Minuto 3 de juego de esta primera parte, empate a 0 en el marcador.
Oli.
Pedro, fuera. Vaya combinación, vaya pared y con Andrés Lutuza para Carlos Vela. Buena posición, tiro, fuera. Se la preparó con el pecho, tiró con la zurda.
Corner.
Canales, centro. En el primer palo, marca la Real. Marca el equipo de Montoya. El balón para Leo, tira. Aparece el Montoya, carril del 8, la mete para el balcón del área, con la zurda, fusila por...
De esta Real Sociedad, capaz.
Pero bueno, Carlos Vela, vaya regalo de Piqué, vaya regalo de Piqué.
Oigo.
El tiro era dejarlo en el...
¿Quién está el entrenador del Barça?
Sentado en el banquillo.
Es que han expulsado al Tata.
Ah, por esto yo...
Pregunto.
Que veo al segundo por ahí.
O sea, expulsado al Tata Martín.
Claro. Canales centrando... Mate fuera, se la tragaron los defensores y tampoco salió bien Víctor Valdés.
Por el medio, por el tiene
que... ¡Gol! Se adelanta la Real Sociedad con el pie derecho, marca el segundo, el equipo de los 100. Neymar, Piqué, corner. Claudio Bravo. Atrás la subida del Estondo. Vamos a ver si se mete. La deja por la derecha para Griezmann. Presionando de nuevo a la Real Sociedad. Ahí está, sube absolutamente todo el mundo. ¡Gol de Zurutuza! Que se juega el físico ante Víctor Valdés por bajo. Pedro Montoya. ¡Leo! Tapado la defensa. Dejó pasar Neymar para Leo. Se la lleva Xavi Prieto. Se va a meter Xavi Prieto. Va a meterla para Vela. La controla. ¡Tira el palo! ¡Final! Gana la Real Sociedad al Barça. Derrota del líder. Ya no lo será en esta jornada. Pierde el Barça 3-1. Adelante, Joan. Adelante, Mauri.
Partit de digestió difícil. Anoeta 3-1 i, efectivament, pèrdua de liderat per part del Barça. Toca anar a remolc. 25 jornades. Real Madrid líder, 63 punts. Barça, segon, 60. Atlètic de Madrid, tercer, també amb 60. I gairebé 21 minutets, saltem de la gespa als jutjats. I mira que ens agrada poc la portada del programa per ampliar la notícia que us hem avançat al butlletí de la una de la tarda. El Barça ha ingressat més de 13 milions d'euros a Hisenda per Neymar. Et preguntem, Manuel Oliveros, quan, què suposa això i què diu el Barça?
Doncs el Barça, a quarts de 3 de la tarda, ha emès un comunicat oficial dient que la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, arran de l'obertura d'un procediment penal per un presumpte delicte fiscal imputat al club en relació amb els diferents pagaments relacionats amb el fitxatge del jugador Neymar da Silva Santos Júnior, es va reunir ahir diumenge a les oficines del club i va arribar per unanimitat als acords següents i els més importants, el sisè, per exemple, que diu que a la vista de l'existència d'una possible divergència interpretativa sobre l'abast de les seves obligacions fiscals derivades de la citada de contractació, qualsevol possible deute tributari derivat d'aquesta operació i per millor defendre el bon nom i reputació del nostre club, el Futbol Club Barcelona, ha procedit aquest matí a la presentació de la corresponent autoliquidació complementària. Aquesta autoliquidació complementària té un import global de 13.558.000 i escacs euros, és a dir, una mica
més de 13 milions i mig
d'euros, sí. I té com a objectiu donar cobertura a les eventuals interpretacions que es puguin donar a tots els contractes signats amb motiu del fitxatge del jugador Neymar, malgrat que estem convençuts, diu el Barça, de la licitud de l'inicial compliment de les obligacions fiscals.
Aquesta és la notícia, i quedeu-vos amb dos titulars. Primer, la xifra, més de 13 milions i mig d'euros, provisió de fons, declaració complementària pel que pugui passar, i tot es va acordar ahir. en una reunió de la junta directiva del Barça. Avui, Manolo, en tenim un altre i entenc que serà un dels temes que a partir de 4:45 de la tarda els directius del Barça tractaran gairebé com a tema capdalt.
Sí, aquesta tarda la junta directiva a partir de 4:45 contius es reunirà de nou com estava previst en sessió ordinària ja des de fa dies i seguirà tractant naturalment aquesta qüestió i també altres temes que estaven pendents de fer-ho la reunió d'avui dilluns, dia 24 de febrer, i després a partir de les 8 de la tarda aproximadament el portaveu de la junta directiva del Barça, Manuel Arroyo, segurament acompanyat, això s'estava dissenyant encara aquest matí i ho acabaran de decidir aquesta tarda acompanyat d'un directiu responsable d'aquesta qüestió, o bé el vicepresident Javier Faus o bé Toni Freixa, doncs haurien de parlar d'aquestes qüestions jurídiques i econòmiques derivades del pagament a Hisenda de més de 13 milions i mig d'euros.
Aquesta és la notícia. Fixeu-vos, com acaba una setmana i com s'embolica a l'inici una altra. I mira que ens agradaria que el debat fos només futbolístic. Aquí continuem a Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra. Aquesta és una setmana neta pel Barça, no té partit entre setmana. Recordeu, la propera estació el diumenge a partir de les 9 de la nit i davant l'Almeria al Camp Nou. Però atenció al que ara us explica aquest programa. Les sensacions, el pòsit que deixa la derrota a Anoeta, aquest 3-1 de la Reial Societat sobre el Barça a nivell de vestidor. Volem saber, i per això li preguntem a la Sílvia Ortiz. Sílvia, com va? Bona tarda. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, ara sí.
Ara sí. Quin ambient hi ha ara mateix al vestidor del Barça? T'escoltem molt atentament.
Doncs pel que hem pogut copsar aquest matí en diferents converses que hem mantingut amb gent de dintre d'aquest vestidor, la derrota Anoeta ha destapat algunes diferències dintre d'aquest vestidor pel que fa al plantejament que va fer el Tata Martino. Alguns jugadors i part de l'estaf tècnic no van entendre que el Tata renunciés a l'esquema amb els petits i que situés a Song de pivot desplaçant a Busquets, trencant així amb les bones sensacions que havia recuperat l'equip precisament a Anoeta en la tornada de Copa i sobretot a Manchester. Especialment simptomàtica va ser la cara de Xavi Hernández, que després d'escalfar 20 minuts va seure a la banqueta sense que ningú li digués, quan era el minut 32 de la segona part i encara quedava un quart d'hora per redreçar la situació. O també la falta de reacció de la banqueta i dels jugadors quan quedava mitja hora de partit després del tercer gol de la Real. A més, tampoc ha sentat gens bé que l'ajudant del Tata, Jorge Pau Tasso, i el tècnic de l'equip, Rubi, es quedessin a Sant Sebastià a passar els dies de descans en comptes de tornar amb l'equip després de la desfeta. L'equip torna a entrenar-se demà a la tarda, 6:45, després de 2 dies i mig de festa. Veurem si és el moment de tancar ferides, reconduir la situació i encarar les 20 finals que queden d'ara fins a final de temporada.
Uf, això que explica la Sílvia Ortiz. Encara estic recopilant tota aquesta informació que ens has donat de com està ara mateix el vestidor del Barça. Per cert, més serrells, més pinzellades que ens deixa aquesta derrota a Anoeta. Sabeu que el Tata Martino va ser expulsat al descans i al túnel de vestidors i va veure la segona meitat des de la llotja, des de la part alta de l'estadi d'Anoeta. El que ens preguntem és què li suposaran les dues situacions al tècnic del Barça, sobretot l'última i amb el reglament en mà.
Segons ens explica el company de Cope Madrid, Isaac Fouto, especialista en temes arbitrals d'aquesta casa, el més probable és que el comitè de competició que es reuneix dimecres li imposi al Tata 2 partits de sanció, a més d'una multa de 3.000 euros per no quedar-se al vestidor després de l'expulsió, perquè durant la segona part, recordeu que va seguir el partit des de la grada tota la segona part, i està estipulat el reglament que quan un jugador o un entrenador és expulsat s'ha de quedar al vestidor. Per tant, veurem si el Barça recorre a apel·lació que es reuneix divendres.
Sobretot hi ha la frase, a banda d'això, de que un s'ha de quedar als vestidors, qualsevol integrant de la banqueta d'un o altre equip, aquesta frase que reflecteix l'acte del Reial Societat Barça de Pelotudo, referint-se al Tata, al segon tècnic de la Reial Societat. Per cert, posem l'accent en un jugador, Piqué, va acabar el partit davant la Reial Societat lesionat a la cama dreta, en té per 2 setmanes, certifiquem i clarifiquem, quan hauria de tornar a jugar?
Doncs hauria de tornar a jugar després de perdre's 3 partits, perquè es perdrà el partit contra l'Almeria, diumenge a les nou al Camp Nou, el partit amistós de la selecció espanyola contra Itàlia dimecres 5 de març i el següent partit del Barça contra el Valladolid dissabte 8 de març a Pucela. El que sí que us podem dir és que Puyol estarà bé per jugar ja aquests partits, ens ho confirmen. Estarà bé, ja ho estava, de fet, perquè no va viatjar a Sant Sebastià per una decisió tècnica, però avui també ens diuen que Puyol estarà a disposició per jugar contra l'Almeria diumenge.
Gràcies, Sílvia. Així està el Barça amb la Sílvia Ortiz i el Manolo Oliveros. Agafem una mica d'oxigen, retratem, enmarquem la imatge de la jornada.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. 24 de febrer, dilluns després de la derrota del ridícul a Anoeta. El Barça ingressa avui a Hisenda 13 milions d'euros com a provisió de fons o declaració complementària per suposadament eludir impostos independentment de si hi ha hagut o no delicte fiscal. Però és que aquest tràngol com a club ve després d'un també ridícul espantós a Anoeta. El vestidor està confós des del moment que veu el plantejament del Tata Martino. L'equip funciona com un rellotge i de sobte s'ho carrega l'entrenador, que després assumeix els seus errors però que no es va atrevir a rectificar sobre la marxa. I els jugadors estan incòmodes amb el plantejament i baixen els braços si no són capaços de posar una actitud de compromís. Van adoptar una postura de tant samanfutisme davant de l'actitud de feblesa d'un entrenador que s'equivoca i a més és expulsat. L'entrenador no va encertar, però els jugadors no van ser professionals i van donar una imatge patètica, si es confirma a més que Xavi es va asseure després d'escarfar sense que ningú li ordenés. Sembla que hi ha opinions discordants dins del vestidor, per no dir que hi ha dos bàndols. Qui mana de moment és el Tata Martino i és un moment de donar un cop a la taula, però sense tornar-se boig. A vegades, els jugadors, professionals o no, tenen també la seva part de raó.
Manol Oliveros, Sports Cope.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
3:45. Encara tenim moltes coses que heu de saber. Aparquem la informació, la posem a sobre de la taula i comença el temps d'opinió, com sempre, de la mà de Bracafé. És la millor companyia, de veritat, la ràdio i un bon Bracafé a aquesta hora. La millor selecció, les múltiples varietats que podeu degustar al llarg de tota la geografia catalana, en els múltiples locals que té Bracafé. Avui Bracafé superior, que ja veieu com comença la setmana. Aquest posem a tu, Manolo.
Expresso, Albert.
Expresso pel Manolo Oliveros i també la millor companyia. I quina opinió, eh? Tomàs Guasch, hola, bona tarda.
Hola, guapo, què tal?
Com estàs, gran Guasch?
Bé, bé, tranquilo.
Cafè solo o alguna varietat concreta?
Solo. Más vale solo que mal acompañado.
Sí, també és cierto, depèn de què companyia. Poli Rincón, hola, Poli.
Bueno, no me lo puedo creer. Buenas tardes a todos. Guasch, ¿pero qué haces tú aquí conmigo, grande de España? ¿Cómo estás?
Vaya sorpresa, ¿eh?
Te tengo miedo y me escondo.
Sí. Yo voy a cambiar como la alineación del Tata del otro día. Yo voy a tomar un espresso esta vez.
Mira, pues como Manolo, perfecto. Y yo me voy a quedar para equilibrar un poquito la balanza con un café solo y así hago compañía a Tomás. Bueno, Tomás, que el Barça ingresa más de 13 millones de euros por Neymar a Hacienda. ¿Hay que depurar responsabilidades o esperar?
No, paga 13 millones, no son 9, son 13.
13.
Sí, más de 13.
Más de 13.
Y medio.
Bueno, no, yo lo que...
Yo me he liado antes, no sabía ya ni la cifra.
No, pero
además,
barato,
con 56 céntimos.
No, yo ayer dije que va a salir más caro que el ave de la Meca Medina, pero va en ese camino ese muchacho. Ahora, claro, no sé, yo lo que entiendo es que si el Barça ahora... Es como todo, ¿no? Vamos a ver en qué queda y cuando llega Hacienda y todo el jaleo. Ahora bien, si estos asesores se acude ahora y te aconseja, oiga, pague usted... Antes de montar un lío que cualquier persona sensata, las favelas, el papá del Neymar buscando publicidad, tiene un aroma raro. Coño, ¿por qué no lo preguntan antes?
Pero guay, si esto
la única explicación que tiene, que además la confiesa el directivo bajo mano, era hacerse pipí con perdón en Florentino.
Ya
te
está.
Quito el jugador y te lo voy a fichar la mitad de barato que tú veis.
Pero
si
escucha,
la idea es buena, nadie. Es decir, tú fichas a un gran jugador y evitas que se refuerce un rival directo. Aquí el camino es el que está lleno de obstáculos y no se ha gestionado bien, claro.
No, pues es eso.
Pero hay una cosa, si me permites, que está clara. Yo creo que Florentino lo clavó cuando preguntó y le dijeron, mire, este futbolista cuesta 150 millones de euros. Ya vamos por 107 más todo lo que queda detrás, o 108 ya. Pero escucha, que al final va a costar lo que dijo Florentino. Pero mira, hay una cosa que es evidente. Tú no eres más listo que nadie, y en este mundo del fútbol, menos todavía. Si hay un futbolista que tú lo puedes vender por 150 millones, se lo vas a vender a uno por 50 y vas a renunciar a 100. Eso no se lo cree nadie en el mundo, nadie. Esto lo sabían todo. Absolutamente. Yo no me creo que todo esto que está saliendo ahora es porque se les haya distraído la mente. Yo no me lo creo. Yo me creo que está todo bien organizado, bien pactado, lo han hecho bien contractualmente para ellos, no para el Barcelona, evidentemente, y porque nunca han pensado que podría haber alguien que les podría denunciar porque se olió la tostada o por lo que fuera, y les ha sacado a relucir todos los trapos sucios que ha habido y que hay. Si es que no hay que darle más vueltas. Le va a costar mucho más dinero al Barcelona y va a ser el jugador más caro de todos los tiempos del siglo este y del que viene.
Bueno. Ahora, Poli, yo lo que te pregunto es una cosa. Este mejunje, tú lo haces por tu familia, por tu empresa, y te pillan, y dices, pues mire usted, tengo un negocio de importación y exportación en Brasilia y me he vuelto loco. Por el fútbol. A mí me hacen presidente del Barça, ¿cuánto dice que vale 80? No, 85, para su señora. A mí no me meten en este lío.
Es yo también, yo en eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, lo raro es que sí, a un club como el Barcelona le esté pasando todo esto, pero siempre con esa presunción de inocencia y dejar, por favor, bueno, que hombre, efectivamente la justicia acabe actuando. Porque esto no deja de ser, como hemos explicado, una provisión de fondos, una declaración complementaria. Bueno, como el tema se lo merece, y también lo deportivo, que ahora vamos a hablar, dejadme que incorpore, bueno, al habitual de los lunes, a la pareja de hecho de Poli Rincón,
que ya me tenía a mí ya
José
preocupado.
Tú estás preocupado, José María Vinguell, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, estoy escuchando.
Buenas tardes, grande.
¿Dónde estás?
De las instalaciones del Ajax Fútbol Club, que es impresionante. Hombre. Estoy viendo a los chavales de 4 años aquí jugando. Unas instalaciones que tienen, no he venido para esto, pero he venido a saludar a la gente de aquí, a Marc Overmans, al señor Arroyo, que es un español catalán nacido en el Poblenou y que están los scouts de l'Aia.
Ah, pensaba que hablabas de Manel Arroyo.
No, es otro Arroyo. Bueno, el Arroyo ya tendrá trabajo hoy para explicar.
Oye,
todo esto.
Miguel, me parece que Guas quiere decirte algo.
Tráete 4-5 para el español,
Minguella. Bueno, vamos a ver. A ver si me dejan llevármelo.
Y diles que yo trobarem.
Ya os diré.
Vale.
Dígales a ver a qué portas cap a Barcelona. Bueno, Minguella, primero, caso Neymar, que el Barça ingresa, como hemos explicado a la 1:00 p.m, como hemos avanzado, más de 13 millones de euros como provisión de fondos. ¿Qué pozo te deja a ti?
Bueno, yo no sé, yo ahora... hay todas las interpretaciones que quieras. El que me ha seguido a mí en los últimos 2 meses he venido denunciando que esto era un ñap, que en catalán que es una ¿cómo se llama? Un ñap en castellano,
una chapuza.
Desde el primer momento, es decir, no, aquí no se trata de saber ni de saber, ni de quitárselo a Florentino, ni de la independencia, ni nada de todo eso. Aquí se sabe,
qué bueno.
Se trata de saber hacer los planteamientos o hacer una chapuza como han hecho, haciendo 5 o 6 contratos, y si hubiesen preguntado, te digo, y yo no lo voy a decir ahora porque no es el momento, que esta solución especial que tenía el jugador Neymar, que quedaba libre ahora el 30 de junio, tenía una solución legal sencillísima, clarísima y que nadie se mueve. Como han querido meter ahí toda una serie de expertos, entre comillas, y además gente de no buen ver, como son los que han intervenido desde el Brasil, que ya estuvieron en los temas de Keirson y Enrique, que fueron una estafa legal al Barça, bueno, pues cuando vas con gente que no sabe y gente que además quiere trincar, pues te pueden pasar estas cosas.
Perdona, Miguella, de tu discurso, que si no se me queda muy lejos. ¿Cuál es la solución tan fácil que decías? ¿Esperar ahora al 30 de junio y incorporarlo un año más tarde? ¿Cuál?
No es para explicarlo por teléfono.
Ahora ya ha pasado.
Es lo mismo que no sé lo que va a hacer, pero que puede hacer Valdés. Valdés, pues termina contrato ahora, pues a lo mejor hace un año podía y haber arreglado unas soluciones legales, correctas e inatacables, pero claro, para esto hay que saber y para esto hay que estar, y para esto, pues, ¿qué es que te diga tú? Y esto, si solo que me hubiesen llamado a mí, pero no por mí, ya hay otra gente que lo sabe hacer y que lo ha hecho. Pero una cosa sencilla, pero se puede hacer, es pagarle 40 millones a una sociedad que no tiene nada para vender al Barça, porque es una sociedad instrumental, NIN, pagarle 4 millones a un señor para que busque publicidad, porque es todo lo contrario a la práctica normal que se utiliza en el mundo de los negocios publicitarios. El que se diga la publicidad cobra por lo que consigue, no a cuenta.
Exactamente.
Y pagarle 2 millones por buscar jugadores a un señor que será muy respetable, pero que en su vida ha ido a ver partidos que no sean los de su hijo. A todo esto hay que ser muy bruto para no darse cuenta que está todo simulado.
José María, si la pregunta yo creo es muy fácil. Las cosas se pueden hacer de dos maneras, bien o mal. ¿Y por qué eliges siempre hacerla mal? Pues si
bueno,
puede hacer
porque
bien,
no saben,
que...
porque en el fútbol...
Pero tú lo has dicho, si yo no
porque
sé...
Porque hay mucha gente que no saben y se meten, y bueno, está porque sea alguien que la ha destapado, que es este
claro,
socio
Barça. Hemos dicho.
Si no, pasa de largo y dentro de 5 años todos se ríen y dicen, mira cómo los hemos colado estos goles. Bueno, claro. Pues mira, esto es así, ¿qué le vas a hacer tú? Pero esto es una cosa incomprensible, sobre todo...
Sobre todo, si, supuestamente no, habiendo profesionales que saben de esto.
No, y además... por un problema, Paul y todos amigos, si esto lo firma el Lérida, que es el equipo de mi pueblo, el Guimerá, ficha un jugador infantil del Colo-Colo, pues seguramente no se entera nadie. Pero claro. Si el Fútbol Club Barcelona ficha un crack mundial como es Neymar, lo tienes que hacer con una pulcritud total.
De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Acabas de decir la palabra.
Claro, hombre, pero eso hay que ser consciente de lo que estás haciendo.
Claro.
Y además, una pregunta ahí dejo en el aire. ¿Por qué un fichaje como este no fue nadie de nivel directivo o ejecutivo de primer nivel a Brasil para negociarlo y firmarlo?
Pues no interesaba.
¿Porque con Raúl Sanjei no era suficiente o qué?
No, no digo que no sea suficiente. Digo, si yo voy a comprar... o adquirir los derechos, además de una cosa negociada con un mes y tal, ¿cómo es que no hay un dirigente del club o el primer espada entre comillas, que es el director general deportivo, que interviene, o al menos va allí a estar 3 días para ver lo que pasa? ¿Cómo es esto?
Es una pregunta buenísima. No, es que acá ha puesto el dedo en la llaga totalmente.
Claro.
Porque eso no interesaba que se supiera todo el tejemaneje que se iba a hacer, José María.
Claro, y echa más la historia... Sí, realmente después se confirma esos 13, bueno, si no se confirma se convertirá en menos y si se confirma puede convertirse en mucho más.
Claro.
No, es que si se confirma, luego habrá que aplicar el 56%
del total.
Hasta el 56% porque esto es retención a cuenta. Claro. Con lo cual es un 30%. Mira, estoy saludando a Bojan Krišić, el crack.
Hombre, dile que se ponga.
¿Cómo estás? Espera un momento, ocupe.
Ahora nos sí. Lo ponen directo.
Ollan,
¿qué tal?
¿Cómo está el Minguella, ¿Qué tal, senyor? Bona tarda.
Bona tarda.
Com va la vida?
Bé, aquí m'ha enganxat que ara acaba les classes d'inglès.
Ah, mira, aprofitant bé el temps.
Ara sortia i me l'he trobat aquí.
Molt bé, tenim l'Ajax líder, després de guanyar 3-0 al Heerenveen, amb 6 punts sobre el Twente. Com va per allà?
Bé, molt bé, sí, ara estem a la Lliga, estem ben posicionats, encara que ens queden uns quants partits complicats, però bueno.
A la Lliga B, us vaig veure l'altre dia davant el Salzburg, a la sí. Europa League, un partit per esborrar,
Sí, bueno, va ser més que un partit, va ser sobretot una primera part, que jo crec que bueno, que inclús amb el 0-1... havíem tingut que frenar una mica el seu atac i no donar tantes facilitats, però bueno, al final vam tenir un partit que sí, no molt bon partit i bueno, va quedar la tornada, però bueno, l'important és seguir a la bona línia de la Lliga, també tenim una semifinal de Copa i intentar lluitar fins al final.
Has vist des de la distància, ara que el nostre corresponsal Josep Maria Minguella t'ha passat el telèfon, com està el Barça, Estan els ànims encesos per aquí,
Sí, però fa 5 dies estàvem eufòrics amb la victòria contra el City. Per això que no... Aquests altibaixos han sigut sempre i jo el que sempre he dit. Si jo, l'equip que vaig veure contra el City és el Barça, que al final la gent hi ha de confiar perquè els jugadors hi són, la qualitat hi és i encara tenen opcions en totes les competicions. Per tant, s'ha de confiar com sempre s'ha completat aquest equip.
Quan sabràs el que faràs a final d'any?
Pues a final d'any.
I tornaràs o no? No ho saps.
No, queden 2 mesos de temporada i ja he dit que vull centrar-me en aquests 2 mesos i després ja, quan arribi el final, ja es prenen decisions.
Escolta, l'última i acabo. Tinc per aquí el Tomàs Guas que diu que et pots pensar també en l'Espanyol, si vols.
Ja veurem, ja veurem. Ja... Totes les opcions es plantejaran a final.
Molt bé. Boyan, gràcies. Bueno, i records gràcies, als pares, eh?
Vale, molt bé.
Que vagi bé.
Quin atracament, el Minguella.
Sí, senyor, eh? Minguella, el més pur estil, bueno, periodista avezado, eh?
Os he dado l'exclusiva aquí amb el Boyan. Com estàs, bé?
Ja t'està escuchando tu, perfectament.
Doncs, bueno, d'acord, sort, gràcies.
Ara ell s'acomiada de Boyan, bueno, que ja acaba les classes d'anglès i se'n va,
sí. Ja veus, tu, que m'heu enviat aquí d'enviar especial i aquí està, tu.
No, no, molt bé, molt bé.
Seguit el crac, ja
Brandeburg, ara Brandeburg.
Sí, sí, ara vés buscant per aquí, Minguella, que tenim temps més les quatre. Escolta, arrodonint tot això, del que venim, ja ens ho vas explicar també al Tiempo de Juego, però què? El Barça què? Culpa del Tata, culpa dels jugadors, repartim, bueno, 50%.
Tot, home,
Jan Fred, què penses?
No, una mica de tot. Vull dir, jo crec que aquestes combinacions que a vegades s'inventen els entrenadors, això ja ho havia fet diverses vegades, jo ho carrego molt amb aquest mig del camp, Busquets d'això, que Busquets són, que no es complementa, que no s'imposa i que perd la pilota, o que no la recupera, i això fa que el contrari es creixi, i llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí ve el descens, però bueno, Neymar no la va tocar, el Messi va fer una jugada, la del gol, bueno, i tota la sèrie de jugadors, els dos centrals relliscaven, queien, bueno, tot un tipus de coses que no són normals, bueno, un desastre, vull dir, jo crec que l'avantatge que hi ha dintre del desastre dels últims mesos és que queda encara no sé quants partits, que diumenge podem estar una altra vegada tots empatats i que es té de refer, i jo crec que el que ha fet el Tata de reconèixer errors i tal, m'ho miro de forma positiva i penso que és hora que algú reconeixi, que reconegui també s'equivoca, a vegades sí. Això sembla que d'això s'ha equivocat o ha reconegut. Que se li té de demanar que no es torni a equivocar i endavant.
Però jo creo que el Barça sacó un buen equipo el otro día. A mí lo que me parece que la Real estuvo muy bien. El partido estuvo equilibrado en un momento determinado, cuando empatan el partido, pero yo creo que luego la Real...
Las dos cosas.
Porque escúchame, si tú...
Muy bien y el Barça relliscó. Claro.
Yo creo que el Barça se sorprendió un poco con la reacción de la Real Sociedad. Yo creo que la Real Sociedad no se vino abajo, tuvo confianza en sus posibilidades, jugó un fútbol muy rápido, muy veloz, con una terminación fantástica arriba. Pero yo te voy a decir una cosa, tú en un equipo que me dices que está Neymar, Messi, Iniesta, Busquets, Piqué, Adriano...
En cuanto a nombres, está bien, ¿no, Guas? Pero seis cambios respecto a lo que le venía funcionando y mostró en campo del City, que era tener más el balón y la posesión.
Es que es peor equipo el City que la Real Sociedad.
A ver, Tomás, tu opinión.
Sí, no, posiblemente, pero además en un campo tradicionalmente malo para el Barça, hay campos que son complicados, coño, el Madrid va a Pamplona y
no gana.
Y otra vez las pasa canutas siempre. Vienes de la Copa, coño, que hay una jugada que te puede cambiar una eliminatoria en casa de un penalti que no te pitan y vas allí 1-1, coño, pues tener un poquito de... Además, ver que el Madrid tiene un partido en casa con el Elche, coño, que normalmente lo iba a ganar, y que después pues hay un derbi que el Barça le puede aprovechar, porque ahí empatan, le sacan dos puntos a cada uno. Chico, los bonos al campo, tú, es que no sé cómo es que te diga, me parece que la cara del Xavi y compañía sí que tiene razón el Poli, que hay 5 o 6 que van bien. Ahora, luego hay una serie de inventos que este hombre, yo creo que le dio un ataque de entrenador como les da a todos. Sí, porque sí. Me cabe decir que la rotación ha acabado.
Pero, sí, escucha, efectivamente, hay que pensar más en el equipo que en la selección, por aquello de que viene el momento importante. Rápido, Poli, que tengo que cerrar el debate.
Vamos a ver, que es que la semana que viene lo mismo está cambiado y el Barça ha puesto otra vez arriba. Es que ahora mismo hablar de cómo se lo pone tan tremendamente, no, un partido, sí, oye, que ha perdido un partido.
Todo está muy bien, pero como el Madrid gana en el Manzanares, se tira por el
grupo. Y luego mandan al Barça al Bernabéu y entonces está igual. Que matemáticamente no has conseguido, puedes tirar toalla porque vas a 3 puntos. Tú, si mira, el Madrid hace un mes estaba 7, si hubiesen tirado la toalla, ya estaría muerto, coño, entonces así.
Ir peregrinando a la ermita del Santo.
Y yo sigo pensando que esto va a cambiar todavía más, ¿eh? Yo creo que el Madrid... No, va a terminar la Liga sacando 11 puntos a los dos.
Esto me lo apunto, lo grabamos y ahora lo vamos a coger para ir pasándolo. Bueno, el programa doble del domingo que viene, con ese Atlético de Madrid-Real Madrid a las 5 y a las 9, el Barça-Almería. Guasc, Minguella, Poli, sois unos cracks. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Bueno, Minguella.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
I de seguida aquí a Esportscopi obrim la finestra de l'Espanyol. Aquesta nit, recordeu, a les 10, Espanyol-Villarreal.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
I 48 minuts, efectivament. Ara toca parlar de l'Espanyol Esports Cope. I atenció, atenció, d'aquí uns minuts, el més ràpid o la més ràpida en respondre a quin equip va entrenar Javier Aguirre a Uche, jugador del Villarreal. A quin equip va entrenar Javier Aguirre a Uche, futbolista del Villarreal, s'emporta una entrada doble, entrada VIP, pel partit d'aquesta nit. Estem sortejant ja una entrada doble, entrada VIP, pel partit d'aquesta nit. Heu de trucar, passem trucades d'aquí uns minuts, al 93-270-37-78, 93-270-37-78 o 93-270-37-79. Comencem a recollir trucades i les passem per antena, el més ràpid o la més ràpida, i que respongui correctament s'emporta el premi. L'Espanyol, que és l'encarregat de tancar aquesta jornada 25 a primera, ho fa davant un rival que, si vol estar a Europa el conjunt blanc i blau, doncs haurà de guanyar, aspirant a aquestes posicions europees. El Villarreal, Espanyol, desè, 32 punts, Villarreal, sisè, amb 40. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com arriba l'Espanyol al partit?
En plena forma, a la recerca de la tercera victòria consecutiva a la Lliga, cosa que no ha aconseguit l'equip blanc i blau fins aleshores, i confiant en que l'afició s'animi a apropar-se a les 10 a Cornellà al Prat, tot i que és la pitjor hora possible. A l'Espanyol són novetats a la convocatòria, Felipe Mationi, és només la quarta convocatòria a la Lliga del brasiler i no juga des del 8 de desembre, i Manu Lanzarote, i es cauen Raúl Rodríguez i el romanès Gabriel Torje. Parlava ahir Javier Aguirre sobre de com d'intens serà el partit contra els de Castelló.
Villarreal, un equipo que es una gran temporada, la revelación de la Liga, sin duda, y mañana va a ser un partido. Ellos tratan muy bien la pelota, tienen excelentes atacantes, Uche, Gio, los dos son grandísimos jugadores. Los tuve ambos, van a querer defender su puesto europeo, sin lugar a dudas. Va a ser un partido intenso, como todos los que juegan en Cornellá. Y nosotros, pues, nuestro ADN, con lo cual va a ser un partido de 90 minutos, que nadie va a regalar nada. Y el equipo que se equivoque menos, seguramente ganará el partido.
Possible 11 d'Aguirre, Casilla a la porteria, Javi López, Coloto, Moreno, Fuentes en defensa, Víctor Sánchez, David López, centre del camp, dret Estuani, Simao, esquerra, a dalt, com sempre, Córdoba i Sergio García. Només podria jo intuir una novetat en aquest 11, que seria l'entrada de Pizzi, de Luis Alberto Pizzi.
L'11 de l'Espanyol, l'11 del Quique Iglesias. Mira que no m'agrada escoltar ja des de fa setmanes aquest Aguirre lacònic. Per cert, del futur a la banqueta de l'Espanyol, és a dir, del futur de Javier Aguirre, podem apuntar alguna coseta més escoltant el director esportiu de l'Espanyol, Òscar Perarnau?
Sí, serà ell, el director esportiu de l'Espanyol, el que prengui la decisió sobre el futur de l'entrenador blanquiblau. Aguirre no continuarà, això ho hem dit aquí, es buscarà una altra opció, un altre estil, però ara falta marcar els temps, el tempos de les operacions. Ahir va parlar Òscar Perarnau, com deies, al programa Hat-Trick d'Esport 3, reconeixent que la seva idea ja la té molt clara.
Jo tinc molt clar el que penso, però jo la valoració la faig a final de temporada. I en aquest cas, com que amb dues parts prefereixen que aquesta situació s'allargui fins a final de temporada, jo ho respecto. El que tinc molt clar és que en el dia a dia ens ajudem, o l'haig d'ajudar al màxim possible, i com us deia abans, cada dia tenim xerrades molt, molt agradables, molt i pel bé de l'equip i pel bé del club.
Parlant de futur, el club no ha rebut ofertes per Mationi, així que es queda definitivament fins al final de temporada.
Així està l'Espanyol, així arriba el partit d'avui. Quin és el punt del rival, del Villarreal?
No, que porta dues derrotes consecutives. Recupera a Asenjo a la porteria i també el nigerià Idekuchu Uche, que formarà part de la davantera fent parella amb Giovanni Dos Santos. Han arribat aquest matí en tren i hores d'ara descansen a un hotel de Sant Just Desvern.
Queda't per aquí, Quique, perquè comencem a sortejar el primer que encerti s'emporta per l'entrada VIP, entrada doble per l'Espanyol Villarreal, amb càtering, Manolo,
sí,
amb llotja privada, salami, per veure, efectivament, calent, càtering fet a Jones, calent, efectivament. Jordi, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts a Esports Cope. A quin equip va entrenar Javier Aguirre a Uche, futbolista del Villarreal? És el Saragossa. Per tu aquesta entrada doble, entrada VIP per l'Espanyol Villarreal. Ja ens diràs com t'ho has passat i esperem que acompanyi el resultat pel conjunt blanc i blau. No pengis l'Helena Condis, la nostra productora, dona detalls de com ho has de fer per recollir l'entrada. Gràcies, Jordi.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, a tots els que heu trucat. Tranquils, que tindrem més premis a la carpeta d'Espanyol. Per cert, Espanyol Villarreal, anem a Golden Park. Golden Park, una casa d'apostes d'aquí, goldenpark.es, Golden Park, tot junt, amb K.es. Tens tots els esports, però a més, casino, bingo, pòquer... Ens centrem en l'Espanyol Villarreal. A tu què et fa patxoca, Oli? A veure, què vols, què t'agrada? Vinga.
Sergio García.
Sergio García.
El primer golejador del partit.
Si Sergio García aconsegueix el primer gol, jugador de l'Espanyol, guanyes 6 euros per euro apostat. I tant.
Victòria, victòria de l'Espanyol.
Victòria de l'Espanyol, 2,50 per euro apostat.
I si marqués primer, per exemple, el Villarreal, Giovanni Dos Santos?
Giovanni, va molt ben pagat. 6,50 per euro apostat. Quines quotes, a Golden Park. Tenim l'empat, també, si es dona el partit. 3,25 per euro apostat. 3 euros amb 25 cèntims per euro apostat. Victòria del Villarreal, que esperem no es produeixi, però pots apostar. 3 euros per euro apostat.
Sempre guanyes.
Sempre guanyes a goldenpark.es. A més, pots aconseguir fins a 50 euros de bonus de benvinguda. Us heu registrat ja, és gratuït, goldenpark.es.
Atenció, única oportunitat de veure a Barcelona l'obra clandestina de William Shakespeare, Tomàs Moro, Una utopia. Èxit de crítica i pública la seva estrena al Festival d'Almagro. Un repartiment d'11 actors, del 27 al 9 de març, en el Teatre Bars. Tomàs Moro, Una utopia.
Vinga, tram final d'Esports Cope, un programa intens, el que estem vivint. 5 minuts i les 4 de la tarda. Està per aquí el Juan Arias. Arias, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Has estat molt pendent tots aquests dies dels Jocs d'Hiverns de Sochi a Rússia. Ja han acabat. Què ens deixen?
Pues que la representació espanyola ha acabado estos juegos en blanco. Sin medallas.
Sí, sí, sí.
Quiero decir
que... Neu, blanc, sense medalla, sí, té mentes, té mentes.
Demostrando que esto de la nieve y el hielo siguen siendo uno de los talones de Aquiles del deporte español. Había pocas esperanzas de medalla, pero ni el patinador Javier Fernández, que fue el mejor con un cuarto puesto en patinaje, ni la esquiadora Carolina Martín, ni Queralt Castellet en snowboard consiguieron medalla. Lo único positivo, por decirlo de alguna forma, la pareja de patinaje artístico formada por la madrileña Sara Hurtado y el catalán Adrià Díaz, finalistas en patinaje artístico, Lucas Eguíbar en snowboard séptimo y Laura Orget décima en esquí de fondo.
A veure què pensa el nostre esportista a nivell de Jocs Olímpics d'hivern més internacional. Ander Mirambell, com va? Bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, bé, aquí a casa ja.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, volem fer balanç d'aquests Jocs Olímpics 2014 de Sochi a nivell global. I tu, després d'haver estat allà, quina nota li poses? A nivell organitzatiu, a nivell infraestructures, a nivell esportiu també?
Doncs, bueno, a nivell de logística, suspès. Jo crec que la logística, sobretot mancada pel tema de la seguretat, ha lastrat molt i el tema dels autocars i tot ho era bastant complex. A nivell de menjars faria un 6. Jo crec que la comparació amb Vancouver és un altre món. És a dir, a Vancouver hi havia molta més varietat, una mica més de qualitat. A nivell d'infraestructures, és a dir, estructures, podem posar perfectament un 10 perquè les instal·lacions esportives són les millors del món a nivell de salt de trampolí, a nivell de circuit, d'esqueleton, a nivell de biatlón, esquí de fons, molt bé. A nivell de Villa Olímpica, doncs, bueno... Potser un 7 o un 8 no és la millor via olímpica o instal·lacions per estar-hi, però és més que suficient, és a dir, que posaria un 7 o un 8. I a nivell general, doncs, bona pregunta, no sé, potser ens quedaríem amb un 6, un 7, un 8, més o menys per aquesta zona.
És l'opinió i és la nota d'un dels participants en aquests Jocs Olímpics. A veure, hem de centrar-nos en la delegació espanyola Under i en relació a Vancouver, és a dir, els últims o els penúltims, en aquest cas, Jocs Olímpics, en què hem millorat, en què ens hem estancat i hem anat cap enrere?
Doncs hem millorat amb la varietat d'esports que hem aconseguit arribar als Jocs Olímpics. Jo crec que la varietat, és a dir, l'equip ha sigut molt més gran i això fa que a dia d'avui tinguem més esportistes competitius en els esports d'hivern. A nivell de resultats, jo crec que fins i tot hem millorat a nivell de qualitat. Hem tingut més diplomes, hem tingut gent lluitant per la medalla. I, bueno, jo crec que s'ha donat un pas endavant de cara a aquesta evolució que crec que s'han de tenir amb els esports d'hivern. Cada cop som menys tercermundistes i cada cop ens acostem més a altres països que crec que haurien de ser referència, com pot ser Gran Bretanya, no? Gran Bretanya anava amb 56 esportistes, han aconseguit diverses medalles, no tenen una pista d'esquí, inverteixen molt en els esports de gel i tenen una estructura molt bona per treure rendiment. Podríem parlar també del cas d'Holanda, però bueno, jo crec que aquest ens va una mica gros a dia d'avui.
Clar, de cara al futur, Ander, què hem de pensar? Que podem ficar el cap fins i tot en un futur a mig llarg termini arribar a competir amb grans potències o no? O realment això no és lo nostre?
Bueno, depèn de com defineixis grans potències. Si gran potència és Rússia, Estats Units i Canadà, jo crec que hem de parlar a molt llarg termini i seria molt difícil perquè la crisi ens està fent molt mal. Si parlem de petites potències, com crec que la referència hauria de ser Gran Bretanya, Holanda no, perquè ells treballen molt bé els esports de patinatge de gel, concretament el short track i el patinatge de llarga distància, és un altre model. Però jo crec que sí que ens podríem copiar una mica el model de Gran Bretanya. Gran Bretanya el que està fent, o el que va fer en el seu moment, és agafar tècnics de fora, importar-los i constituir una estructura sòlida amb esports que ells creien que podien treure medalles. És a dir, ells no van invertir en esquí perquè realment no té sentit, perquè no tenen cap estructura per esquiar a Gran Bretanya, però sí que van construir dos centres del rendiment de curling, han construït un centre de patinatge de short track per més endavant. En cas d'Skeleton, doncs, han portat els millors tècnics i cada dos per tres estan viatjant als circuits i estan creant una estructura molt bona. Jo crec que hem de seguir el mateix model, on hem de crear una estructura piramidal i anar empenyent perquè la gent de baix faci que els de dalt pugin.
Molt bé, com sempre, sort i gràcies, Ander Mirambell. Una abraçada.
Un plaer, que vagi bé, bona tarda.
Hill, superstar!
Bueno, molt ràpidament, companys, molta sort a Manel Arroyo en la seva tasca mass media comunicació del Futbol Club Barcelona, perquè això sort de la comunicació és molt important. Sí. Sabeu que avui s'ha encarregat a Oltra, de la banqueta del Mallorca. Us asseguro que a les 15:51 la versió alemanya de la web del Mallorca recollia unes declaracions d'Oltra. Quiero devolver al Mallorca a primera divisió. Hombre, por favor. Última hora. Bojan, Esportscope, via Minguella, decidiré el meu futur d'aquí a 2 mesos. El Tribunal Suprem condena Le Monde per danys a la imatge del Barça, possibles 20.000 euros d'indemnització.
Millor resumit impossible. Gràcies, Sil, gràcies a tots.
Que vagi bé.
Les 4, les 3 en Canàries.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
La policía acusa al abogado Francisco José Carvajal de grabar el vídeo de la infanta Cristina durante su declaración ante el juez del caso NOS. La última hora desde COPE Mallorca, Cristina Requena.
El abogado Francisco José Carvajal deberá comparecer en las dependencias de la Policía Nacional de Palma el miércoles en calidad de imputado como presunto autor de la grabación en vídeo de la infanta Cristina en su comparecencia ante el juez Castro el pasado 8 de febrero. El abogado Javier Saavedra, encargado de la defensa del supuesto testaferro de Urdangarín en el caso NOS, negó que Carvajal le sustituyera.